A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
Al Revolució 4.0 sempre parlem del futur i l'economia forma part d'aquest futur, i aquests dies hi ha una pregunta inevitable si parlem del futur de l'economia. És viable una Catalunya com a estat propi des del punt de vista estrictament econòmic? Per respondre a aquesta qüestió hem convidat a dos economistes molt destacats, el catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra i diputat de Junts pel Sí, Oriol Amat, i el catedràtic en estructura econòmica a la Universitat Ramon Llull Santiago Niño Becerra. Ens saltem els currículums dels dos perquè ompliríem tot el programa. La qüestió és que Oriol Amat diu sí a la independència, Santiago Niño Becerra diu no. Avui parlem, volem conèixer una mica els seus arguments per defensar una postura o una altra, i farem un cara a cara amb ells. Bona nit, benvinguts els dos.
Bona nit.
Què tal, bona nit.
Què tal? Abans que res, volia saber com heu viscut aquesta setmana. Som a diumenge, l'actualitat de Catalunya amb els fets de l'1 d'octubre. Condemneu els dos la violència viscuda? Santiago?
Per descomptat. És a dir, i la violència s'ha de condemnar sempre, i més jo, que vaig viure aquesta violència del diumenge i la violència de la repressió franquista quan estudiava a la universitat. Uh-huh. És a dir, que sí, per descomptat.
Oriol?
Per descomptat. La violència, com es diu sovint, és l'últim argument dels incompetents.
Uh-huh. Demà, dilluns, al Parlament de Catalunya, com sabeu, se celebra un ple on es podria, en condicional, parlem, en tot moment, som diumenge, aprovar la que tothom coneix com la DUI, una declaració unilateral d'independència. Si es podeix, encara no sabem què passarà, però ens preguntem, i ens preguntem també, i es pregunten els oients, què passaria amb l'economia, Oriol, si es declara una DUI?
L'economia catalana és una economia molt sòlida, molt internacionalitzada, molt potent. Hi ha molts estudis, més de 300 fets en el llarg dels 3-4 darrers anys, més de 300 estudis que han estudiat això, exactament aquesta qüestió, i tots arriben a la conclusió, excepte 3 o 4 estudis, tots arriben a la conclusió que Catalunya independent no solament és viable, sinó que a més generaria molt més benestar per a la seva població.
Uh-huh. M'has parlat més de Catalunya, eh? En el curt termini, la DUI, alguna cosa? Espera, Santiago, t'escoltem a tu. A curt termini, una DUI, què significa econòmicament?
Bueno, no, és que, a veure, no significa... Significa el que es vulgui que signifiqui. A veure, abans a la introducció has comentat que independència, jo no. Jo el que argumentava abans, i ho he escrit, és que Catalunya no necessitava ser independent. Necessitava una sèrie de temes a nivell econòmic. El que passa és que ara hem arribat a un punt en què ja això és imparable. A més, passa una altra cosa. És a dir, jo penso que a partir d'ara s'ha posat en marxa un procés en el que una sèrie de regions a Europa, estic pensant al Vèneto, estic pensant a Flandes, seran independents també. És a dir, que ja no depèn només de Catalunya. Això és algo que ja és imparable, uh-huh, sota el punt de vista.
És imparable. La pregunta de què passarà amb la DUI no m'heu contestat del tot. Passo la següent. Alguna
sí.
cosa més
no,
a afegir? És a dir, perquè hi ha opinions catastrofistes en el sentit que CaixaBank, Banc Sabadell, Planeta, altres gegants financers empresarials marxarien, no sé si o no, si es declara aquesta DUI.
En el conjunt de l'economia, el dia següent de que el Parlament decidís tirar endavant amb el que diu la llei del referèndum i amb la llei de transitorietat, si decideixen tirar endavant, que el president Puigdemont va dir que compliria el compromís, el dia següent essencialment no passa res. És com el que passa el dia següent del Brexit, que no passa res, s'inicien negociacions amb Espanya, amb la Unió Europea. Entremig és possible que hi hagin empreses que prenguin decisions. Ara, que una empresa traslladi la seu no vol dir pràcticament res en el conjunt de l'economia, perquè el que és la mà d'obra, els llocs de treball, les oficines, les fàbriques i tot segueix igual. Amb altres processos d'independència, en el moment de la independència, potser hi ha hagut empreses que han pres decisions i potser han marxat o han vingut, però ara estic pensant en Eslovènia. Pocs mesos després de la independència d'Eslovènia, a Ljubljana es van instal·lar més de 1.000 filials d'empreses multinacionals que volien tindre la seu en el nou estat. Uh-huh. És a dir, al cap de poc temps es produeix un guany molt important.
Santiago Niño Becerra, estàs d'acord amb Oriol Amat?
Sí, totalment. Màxim amb aquesta dinàmica que he comentat, que ara anem, penso, cap a l'Europa de les regions. Jo volia fer un lligant amb el que dèiem abans. Recordem que el dia següent del Brexit l'IBEX va caure al 12,34%. Avui ho he mirat, això. 12,34% a l'IBEX. Vull dir, això en quatre dies estava recuperat. És a dir, i afegeixo, passa el que es vulgui que passi. És a dir, si es vol enfonsar una empresa, s'enfonsa. Això és evident. El que passa és que, clar, qui pot tenir interès en això?
Els bancs, ja han dit aquests dies, que vetllaran pels seus clients. Els bancs catalans són bancs espanyols, bancs europeus, són entitats sòlides i els clients no tenen res a témer, això s'ha dit. Per tant, els oients els tranquil·litzem que en aquests dies d'aquest moviment polític no han de patir pels seus estalvis?
Per descomptat.
Bé, però per què han de patir?
Perquè hi ha alarmes i la gent vol saber exactament què passarà amb l'economia.
Sí, alarmes...
per això crec que des de la ràdio pública és bo que dos economistes com vosaltres doneu aquesta tranquil·litat.
Sí, però Chantal, és a dir, expliquem-ho tot. És a dir, aquest bulo va sortir d'àrees molt concretes de la societat barcelonina. Àrees de gent molt benestant. Uh-huh. Fa un parell de setmanes. No el dia després del referèndum, no. Un parell de setmanes abans. És a dir, a veure, jo no sé si hi havia intencionalitat o no, però és a dir, això s'ha dit. Jo, per altra banda, una mica el que deia l'Oriol, no? És a dir, els bancs són bancs internacionals. Uh-huh. És a dir, el Banco de Santander, no sé quants dipòsits tindrà aquí a Catalunya, ni quantes oficines té a Catalunya, ni quants empleats té a Catalunya, però bueno, el Banc de Santander és un banc que és internacional. És a dir, per què ha de tenir problemes el Banc de Santander Catalunya? Uh-huh. M'explico?
Val. No volem centrar-nos tant a curt pla, sinó fer també el que fem a la Revolució, mirar el futur, analitzar i treure conclusions. Parlem ara de si fora de la Unió Europea, sí o no, adeu a l'euro com a moneda, també us ho pregunto, Oriol i Santiago.
Aviam, la moneda d'un país la tria el país. Equador va decidir triar el dòlar i sense consultar els Estats Units té el dòlar. Andorra no està a la Unió Europea i té l'euro. La divisa la tria el país. Catalunya vol estar dins d'Europa, vol utilitzar l'euro, és un tema que no es discuteix i, per tant, Catalunya sempre utilitzarà l'euro. I Catalunya sempre estarà dins de la Unió Europea perquè les tres parts implicades, que és Catalunya, Espanya i la Unió Europea, a les tres els interessa seguir que Catalunya segueixi. Espanya té molts interessos a Catalunya. El 70% de la seva exportació cap a Europa passa per Catalunya. No li interessa posar fronteres. Els catalans volem estar a la Unió Europea. I la Unió Europea té a Catalunya un soci que li paga cada any més de 1.700 milions d'euros, que és la diferència entre tot el que paguem a la Unió Europea i el que rebem amb ajuts. És a dir, som un estat que aporta un saldo positiu a la Unió Europea, i la Unió Europea el que no pot fer és expulsar 7 milions de persones que volen estar a Europa.
Santiago, estàs d'acord?
Sí, però és que a més jo ho miro des de la part negativa. És a dir, Catalunya ja està a Europa. O sigui, no és que sigui que vulgui entrar a la Unió Europea, és a dir, Catalunya ja hi és a Europa. És a dir, quin interès pot tenir Europa en treure Espanya de la Unió Europea? És a dir, és que... deixant de banda el que aporta, que sigui un pagador net. És a dir, quin interès? És que jo no veig cap interès en això. Uh-huh. Sincerament, no ho veig. I Espanya tampoc. Uh-huh. Espanya, evidentment, tampoc. És a dir, jo... Una altra cosa és que, jo què sé, a l'Imperio Galáctico digui, no, Catalunya fora d'Europa perquè ens interessa a nosaltres. Aquí ja no entro. Però si no és així... Evidentment, és que jo no veig interès.
Per tant, el país
això es dirà fins un segon abans de que Catalunya sigui independent, per fer por.
Per tant, sí, el país sí, exacte, tria sí. I, per tant, Catalunya pot triar l'euro, com
sí,
a moneda.
Sí, per descomptat.
Com patiria Espanya, des del punt de vista econòmic, un adeu de Catalunya?
Aviam, Espanya és una economia forta. Si en el món hi ha 200 països, Espanya està al voltant del número 30, més o menys. Ara, Espanya, i això ho coneix molt bé en Santiago, Espanya és un país molt endeutat, i amb Catalunya fora pot tindre problemes. Per això li interessa a Espanya aquest tema portar-lo d'una altra manera de com ho ha portat fins ara. En violència, que és el que s'ha fet fins ara, sí que s'espanta la inversió, no solament a Catalunya, sinó a Espanya. En violència s'espanta el turisme, no solament a Catalunya, sinó a Espanya. Per tant, Espanya hauria d'aplicar una altra metodologia.
Santiago?
Catalunya està generant actualment el 20% del PIB d'Espanya i està aportant a l'agència tributària el 22% i escaig de la recaptació fiscal. O sigui, a veure, seria una clatellada de nassos. És a dir, però per l'economia espanyola, seria una clatellada però increïble. Clar, si ara amb aquesta equació afegim Euskadi, uh-huh, aquí ja tenim entre les dues més del 26% del PIB d'Espanya. És a dir, jo penso que és justament al revés. Jo penso que a Espanya li interessa, Espanya vull dir la resta, que no li interessaria arribar a un acord, a un acord profitable. Jo penso,
Amb una Catalunya independent, quan parlem també de dèficit fiscal, que s'han parlat molt, fa 6 anys o 7 que parlem d'aquest dèficit, de Catalunya respecte a l'Estat, es parla de 10.000, 14.000, 16.000 milions segons la font. Amb una independència de Catalunya, disposaria cada any de tots aquests milers de milions d'euros de més, també,
exacte,
per deixar-ho clar.
Això mateix. Són 16.000 milions que l'Estat mai els va reconèixer, però recentment, primer deia que només eren 1.000, l'Estat espanyol, després va passar 2.000, va passar 6.000, i fa pocs dies el ministre Guindos va reconèixer que eren 16.000. És a dir, que si Catalunya s'anava, la recaptació espanyola perdia 16.000 milions. Aleshores, aquest és un tema important, i des del punt de vista català, quan ens plantegem 16.000 milions són molt o pocs, doncs són 40 milions diaris. I 40 milions diaris d'euros és més que el que Catalunya té per sanitat, per educació, per despesa social, és a dir, són molts diners. Aquí algú pot atacar els catalans de ser insolidaris, però val la pena recordar que fa pocs anys el president Mas li va proposar al president Rajoy un pacte fiscal. I aquell pacte fiscal reconeixia la solidaritat, és a dir, que Catalunya volia aportar. I jo no conec a Catalunya ningú que no vulgui aportar regions més pobres. Ara, el que passa actualment, ho deia ara mateix en Santiago, escolta, si aportem el 20, 21, 22% de la tributació i només rebem l'11% de la despesa espanyola, de la despesa que fa l'Estat a Catalunya, 11% si traiem la seguretat social, si no és el 14%. Clar, paguem el 20, 22% i rebem l'11%, al final resulta que els més rics, en aquest cas Catalunya, que és un dels més rics, acaba sent dels més pobres. I a Catalunya tenim molta pobresa.
Santiago, estàs d'acord, en aquest cas, amb l'Oriol?
Sí, a veure...
Pots estar en desacord amb alguna cosa,
Sí, en realitat no són 16.000, són més. És a dir, Espanya perdria més de 16.000 milions. Per què? Perquè al voltant de 30.000 milions que Espanya, que Catalunya aporta a la recaptació fiscal espanyola, Espanya, és veritat que algú gasta a Catalunya, però amb aquests diners fa coses a l'Estat. És a dir, d'aquesta quantitat no tindria absolutament res. És a dir, en realitat la pèrdua seria més elevada. Una altra cosa és que la prima de risc d'Espanya pujaria. Per què pujaria? Perquè, clar, si desaparegués aquesta recaptació fiscal, Espanya estaria en una situació més problemàtica, amb la qual la prima de risc espanyola, de la deuta espanyola, s'incrementaria.
La prima de risc s'incrementaria?
Sí, clar, segur.
Oriol, dius que les exportacions del que es produeix a Catalunya han canviat de direcció. Has dit en darrers articles que ara són el 65% a fora i el 35% a Espanya. És
això
correcte,
mateix,
aquesta dada?
Sí.
Quan abans era al revés? Per tant, ens preguntem, l'economia catalana no està, amb aquestes dades, 35% a Espanya, no està en mans d'un possible boicot espanyol? O sí, si hi hagués una possible declaració d'independència, què passaria amb un possible boicot espanyol econòmicament parlant?
El boicot espanyol existeix des de fa molts anys. Jo, quan tenia 7 anys, recordo un viatge amb la família, viatjant per Castella, tenia 7 anys, per tant, fa moltes dècades d'això, i recordo haver vist una pintada que deia "no compreis productors catalanes", que li vaig preguntar als meus pares què volia dir això. Estic parlant de fa dècades. I el boicot, en els últims anys, ha augmentat moltíssim. Una explicació, una part de l'explicació de que hagin passat d'exportar a Espanya el 65% i ara només és el 35%, una part de l'explicació és el boicot. Aquí el que passa és que molts empresaris s'han buscat la vida. S'han buscat la vida i el que no podien vendre a Espanya, i ja, com dic, ja fa anys que dura aquest boicot, el que fan és vendre-ho a l'exterior. Un altre tema rellevant és què ha passat amb altres processos d'independència. Estic pensant, per exemple, en Eslovènia. En el primer any després de la independència, el comerç entre Eslovènia i Sèrbia va baixar. Va baixar al voltant d'un 15%. Al cap de 2 anys ja havia recuperat els intercanvis que hi havia abans de la independència. És a dir,
s'havien oblidat les ferides, no? Poder, després...
I la gent és pràctica. La gent el que mira és preu, qualitat, servei, i al cap d'un any a Eslovènia tot va quedar millor que el que estava abans.
Boicot, aquesta paraula que també fa tanta por. Santiago.
Bueno, a veure, jo és que volia aprofundir en aquest tema. Si jo sóc un empresari de Sevilla i estic utilitzant cargols que em subministra una empresa catalana i són els millors cargols que puc obtenir per al preu que pago... Hòstia, només per un tema ideològic deixaré d'utilitzar cargols més cars? És a dir, jo Bueno, igual és que, no sé, sóc massa pràctic, no?
Sí, però ens ha arribat informació que hi ha empreses espanyoles que sí que els hi diuen en algunes a catalanes, doncs hi haurà la independència, no us comprarem a vosaltres. Això està passant,
bueno,
al carrer.
Però sobretot seran empreses que puguin tenir substitució de productes. Per exemple, estic parlant d'una... estic pensant en una distribuïdora de productes alcohòlics. És veritat que el cava català és millor que el cava extremeny. Ah, però hi acaba Extremadura. És a dir, clar, bueno, doncs, si resulta que els seus clients es conformen en tenir, en consumir cava extremeny, doncs sí, ho poden fer. Uh-huh. Ara, si parlem en coses més pràctiques, coses més, amb més càrrega tecnològica, és que jo ho veig complicat, eh?
Una altra pregunta
que... I després, si em permets, no hem d'oblidar la imaginació que tenen els empresaris i catalans, per exemple, no? Que el diumenge, amb el tema de les urnes, vam veure molta imaginació i creativitat. Amb el tema de l'empresa hi ha molta creativitat. Hi ha Cava, que en aquests moments és Cava Extremeny, que en realitat és una filial d'una empresa catalana, o el producte és català. És a dir, que els empresaris saben buscar-se la vida i saben la manera de crear valor, inclús amb molts riscos i incerteses.
Ens preguntem, en una Catalunya independent, els salaris pujaran, baixaran o es quedaran igual?
Doncs el Parlament de Catalunya va aprovar fa uns mesos que a Catalunya el salari mínim tenia que ser 1.000 euros, és a dir, que això, el dia següent de la independència, el salari mínim passa a ser 1.000 euros. Actualment és una competència estatal i això no es pot aplicar i per això són 700 euros i pico. A Catalunya hem aprovat moltes lleis que milloren molt el benestar de molta població i de les capes més baixes. La llei de pobresa energètica, el tema dels dipòsits, els imposts dels dipòsits bancaris, el salari mínim... És a dir, que això són impactes que es poden veure a les poques hores de la independència.
Santiago.
Jo amb això del salari mínim estic d'acord, però jo aniré una mica més enllà. A veure, el salari ha de dependre de la productivitat. Jo estic convençut que una Catalunya independent la productivitat pujaria. I, en conseqüència, si puja la productivitat, el salari ha de pujar. És a dir, no pensem no només en el salari mínim, sinó pensem en els salaris mitjos. És a dir, jo penso que la pregunta seria, salari mig a Catalunya pujarà amb la independència? Jo, la resposta a aquesta pregunta, jo penso que és que sí.
Uh-huh. Ens queden 3 minuts de conversa, a mi m'agradaria
sí,
que per
que
acabar
sí, estic d'acord,
ens hem deixat moltes coses pendents, que segurament tornarem a preguntar-vos i que jo crec que és una informació, digues, Oriol.
No, vull que fem una valoració final. La renta garantida que s'ha aprovat ajuda a que pugi el
també.
Salari mínim i el salari mitjà.
Molt bé. Per anar acabant, reflexió. Abans de l'entrevista ens preguntem què passarà. Clar, estem a diumenge, dilluns poden passar moltes coses, no sabrem si hi ha una DUI o no, sabem que hi ha una agitació política i que això té a veure amb l'economia dels catalans i que ens volem preguntar. Vosaltres la veieu propera, aquesta independència econòmica que estàvem comentant i que segurament tornarem a parlar en els propers mesos. Abans, puc dir-ho, el Santiago em donava una data que tu creus que sí que pot passar?
Bueno, sí, deia que el dilluns 9 es promulgarà, però a veure, per la pura evolució de la dinàmica de les coses, no només per això. Enllaçant amb aquesta...
I parlaves d'octubre 2018, què deies de l'octubre 2018?
No, que en un any això estava dit i beneït. És a dir,
en un any?
Però abans, això com a màxim. És a dir, a veure, hi ha una cosa que està clara. Vull dir, ara s'està produint una transició a Europa, que és passar de l'Europa dels estats a l'Europa de les regions.
Que ho accepti l'estat espanyol,
sí,
que ho accepti
ja no,
Europa, Santiago...
No, que va.
Es farà sense que s'accepti?
No, però això ho ha d'acceptar no l'estat espanyol, això ho ha d'acceptar BlackRock, ho ha d'acceptar Goldman Sachs, ho ha d'acceptar les grans potències econòmiques.
I tu creus que ho acceptarà, eh?
Jo crec que sí.
La història de l'estat espanyol amb la independència de Mèxic, de Perú, que va acabar reconeixent aquests estats al cap de 30, 40, 50 anys, ens indica que el reconeixement no serà fàcil, però coincideixo amb en Santiago de que aquí els mercats financers i sobretot la gent, que ens ha demostrat una fortalesa impressionant, la gent són les que guanyaran aquesta batalla.
Molt bé, ha estat un plaer, de veritat, Oriol Amat, Santiago Niño Becerra. Jo crec que hem descobert més secrets del que passarà en aquesta economia i, si us sembla, una propera vegada torneu al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio a parlar-ne.
Molt bé, perfecte, bona nit.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.